Notícies Vespre. Pau Duran.
Les urgències del Taulia tenen pràcticament un 15% més de visites diàries. Falten infermeres i falten espais. Tot sumat deixa el servei en una situació crítica, ja que entren una mitjana de 440 visites al dia, quan fa només dos anys la xifra era de 380. N'ha parlat el doctor Joan Martí, el director de la Corporació Sanitària, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Les urgències que tenim són petites i, a més, moltes vegades tenim molts més malalts pendents d'ingrés dels que hauríem de tenir. I aquesta és una realitat que es manté al llarg dels temps, que esperem que els pròxims mesos, anys, dos anys, tingui solucions, però ara per ara aquesta és la realitat. En quant al personal, la dotació estàndard és correcta i l'únic inconvenient o l'inconvenient que tenim ara és la manca de professionals infermeres.
Ara les esperances de millora se centren en la construcció del nou edifici Ripoll, que ha d'afegir 98 llits d'hospitalització més en la dotació sanitària. El juny de l'any que ve és previst que estigui operatiu. També ens fixarem en les dades de la pandèmia, com està evolucionant la sisena onada i en les iniciatives en marxa, amb vistes a que durant el Nadal tots els infants tinguin almenys un regal. I per regal, com a mínim a les orelles, el pianista Lluís Colom. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El sabadellenc actua aquest divendres a la Cava Urpí presentant un format nou, sol, davant del piano. Si us sonava Lluís Colom a trio, ara us heu de començar a familiaritzar amb en Lluís Colom a piano solo. Més enllà, però, al mes de desembre arribaran els treballs que inclouran quartets de vent, secció de metalls i el ja citat trio.
I en esports, a aquesta hora, Pedro Munitis du a terme el seu primer entrenament com a tècnic del Centre d'Esport Sabadell.
Aquest migdia s'ha fet oficial finalment, la informació avançada per Ràdio Sabadell i Munitis es farà càrrec de l'equip en substitució d'Antonio Hidalgo. El càntabre aterra la nova Creu Alta acompanyat del sabadellenc i exarlequinat Manolo Sánchez com a segon entrenador i Joselín Junker com a analista.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia del Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis.
El temps.
Tarda plujosa a Sabadell. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer què ens espera per les pròximes hores. Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem amb aquesta situació marcada per una pertorbació que ens deixa aquest dimecres de núvols. Núvols i precipitacions que continuen caient en alguns punts de Catalunya. Acumulacions de pluja fins aquest migdia que ja deixen registres que superen els 25 litres en molts punts de la costa de l'Empordà. També tenim registres de 28 a 32, 33 litres amb alguns sectors del sud de les comarques de Barcelona i nord de Tarragona. Sembla que es mantindrà el temps així al llarg d'aquest dimecres, una tarda amb molta nuvolositat i que encara pot continuar portant alguns ruixats. A més, cap al sector del Pirineu pot nevar amb cotes de neu d'uns 1.300 o 1.400 metres i fins i tot cap a l'extrem sud del país, cap al sector dels ports, ens podríem trobar amb alguna nevada per damunt dels 800 metres. En tot plegat també es manté l'ambient fresc i el temporal marítim a punts de la costa nord, onades que poden superar els 2 metres i mig d'alçada. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
La pressió a les urgències del Taulí va en augment. Amb una mitjana de 440 visites diàries, la falta d'espais i de personal d'infermeria ha aguditzat el problema endèmic del servei. Així ho ha assenyalat avui en una entrevista al Cafè el director de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí. Precisament el sindicat UGT ha denunciat en un comunicat la situació de col·lapse que pateixen les urgències, que ja ha posat en coneixement de la Inspecció de Treball. Núria García, bon vespre.
Bona tarda, Pau. Deixant al marge l'any de 2020, el de la pandèmia, les consultes diàries a les urgències del Taulí no fan més que pujar. A l'octubre de 2019 hi havia una mitjana de 380 visites al dia, mentre que a l'octubre de 2021 la xifra havia pujat a les 440. La saturació del servei és endèmica, però el director de la Corporació Sanitària considera que s'ha aguditzat en els últims mesos. D'una banda, per la falta d'espais, una situació que s'ha de redreçar amb l'obertura el juny que ve del nou edifici Ripoll que s'està construint, i de l'altra, per la falta d'infermeres.
No hi ha infermeres en atur. És més, la demanda és a molts llocs, o sigui, hi ha molta demanda d'infermeres a molts hospitals, primària, etc, etc. Per tant, competim, per dir-ho d'una manera, amb un bescàs. I això és una dificultat, o sigui, encara que la plantilla, que no la tenim tota coberta, o sigui, l'estàndard no la tenim coberta, i per tant tenim que recórrer, cobrir amb persones, amb professionals que amplien la seva jornada, etc. O sigui, això és una dificultat clara.
A banda de l'edifici Ripoll, el doctor Martí ha explicat durant l'entrevista que hi ha més actuacions planificades en el futur per descongestionar la unitat.
Tenim dos elements: pocs metres quadrats, per una banda, i malalts que estan dins d'urgències, que en sentit estricte no tindrien que estar perquè tindrien que estar hospitalitzats. Doncs bé, aleshores, també abans del 30 de desembre del 23, estarà feta una ampliació del servei d'urgències de 1.100 metres quadrats, que és on estan actualment ubicades les consultes externes de pediatria.
El director del Parc Taulí confia que els casos de Covid no es disparin perquè això complicaria encara més la situació actual. Amb tot, admet que la sisena onada ja és aquí i que això ja està comportant més ingressos a l'hospital. Actualment hi ha 18 pacients amb coronavirus hospitalitzats a planta i 6 més a la unitat de cures intensives. A més, el comitè executiu Covid s'ha tornat a activar i es reunirà un cop per setmana per analitzar l'evolució de la pandèmia.
Durant l'entrevista al Cafè de la Ràdio, el director del Parc Taulí ha parlat d'altres projectes estratègics per la corporació.
Per exemple, de les obres a la nau Bossert, que han de començar a principi d'any i que permetran el trasllat de l'Institut d'Innovació i Recerca a les noves dependències a tocar de la Torre de l'Aigua. Tot plegat quan el grup de recerca també opta a obtenir la certificació de l'Institut Carlos III de Madrid.
Però, a més, ara estem treballant per aconseguir l'acreditació com a Institut Carlos III, que intentarem l'any que ve. Això és un altre salt qualitatiu, no? Perquè ja et situa a nivell dels centres de recerca a nivell Espanya qualificats, no? I, a més, obre portes a poder aconseguir, doncs, més recursos per poder fer recerca.
Actualment, l'I3PT ja està considerat centre cerca.
I encara en l'àmbit sanitari creix la llista d'espera en les operacions per afectacions benignes de pròstata arran de la Covid. Les intervencions en pacients amb problemes per orinar arran del creixement de la pròstata han vist incrementada la seva llista d'espera per sobre de l'any i mig al Taulí. Amb tot, l'anomenada hiperplàsia de pròstata ha perdut posicions a la llista de prioritats de l'hospital.
S'han posat per davant les operacions oncològiques i urgents. No obstant això, l'uròloga del Taulí, Marta Capdevila, insisteix que cal tractar aquests pacients abans que la patologia s'agreugi. Són declaracions al programa Al Matí.
Al final, el problema de la pròstata no surt bé la orina, però és la pròpia bufeta la que està patint, que es va engruixint, de fet, de fer esforços com per orinar. A vegades, pues, és una pròstata més engruixida que la d'una persona que potser no té problemes a l'orinar. Uh-huh. I és una mica de prevenció, perquè a la llarga, potser aquesta bufeta de tenir el múscul tan engruixit, doncs li costarà buidar. I hi ha gent que a vegades, tot i així, pot acabar necessitant una sonda, i no perquè tingui pròstata, sinó perquè la bufeta ja ha claudicat i no pot treballar.
Cada any es fan entre 100 i 120 operacions amb làser, una quinzena a través del conducte urinari, i en casos aïllats s'opta per la cirurgia oberta. En paral·lel, el Taulí estudia la incorporació d'una nova tècnica consistent en la injecció de vapor d'aigua a la bufeta. Capdevila explica els avantatges d'aquest sistema.
No hi ha ejaculació retrògrada, que amb les operacions, tant la clàssica com amb el làser, sempre en tenim, o 90% de vegades en tenim, i això no provocaria ejaculació retrògrada, i també el risc de sagnat és molt curt, i és una cirurgia ambulatòria, que el làser normalment el fem ingressar un dia normalment, un dia o dos.
Aquest nou sistema, però, només és efectiu en pròstates de mida mitjana, per això es recomana que els pacients consultin el metge quan apareguin les primeres molèsties.
I Creu Roja Sabadell confia en recollir joguines per 2.000 infants abans que arribin els Reis d'Orient a la ciutat. Es tracta d'un 10% més de beneficiaris que l'any passat, com ha reconegut la vicedirectora de Creu Roja Joventut, Marta Valdanta. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Amb la Covid, al final s'han augmentat les ajudes en altres aspectes, i aquí també hi ha més famílies demandant.
Com en les dues edicions anteriors, es mantindrà el model de botiga perquè les famílies escollin les joguines que més els agraden.
Com han novetat les botigues de Fira Sabadell i Badia, aquest any se n'hi suma una a Barberà. Batlanta assegura que aquest sistema s'ha anat en un pas més enllà en l'assistència a les famílies.
Portem 2 anys amb el model botiga, que al final és per dignificar una mica a les famílies i que ells mateixos puguin escollir les joguines que volen pels seus fills, ja que abans fèiem els paquets i realment no era tan personalitzat, no? I amb aquest model els pares poden escollir les joguines que creiem més convenients pels seus fills.
La campanya de recollida de joguines de la Creu Roja ja està en marxa i s'allargarà fins la nit de Reis. Els interessats en participar-hi poden aportar les joguines noves, no bèl·liques i no sexistes a la seu de la Creu Roja al carrer Marquès de Comillas.
I l'Arbre dels Somnis, la iniciativa solidària de CaixaBank, també lliurarà regals a 175 infants de Sabadell en situació de pobresa. És la seva quarta edició.
Amb l'objectiu de fer possible el desig de nens i nenes que difícilment tindran per Nadal el regal que volen, l'entitat financera recollirà cartes fins al 15 de desembre, tant a les oficines, on es poden veure els arbres de Nadal, com en format virtual, perquè els menuts tinguin també i expliquin el que els agradaria rebre. A Sabadell hi col·laboren l'Associació Esportiva Can Deu i la Ludo Margarida Badós. Jordi Sabe, director de l'àrea de negoci de la CaixaBank al Vallès Occidental Sabadell, explica quins regals solen escollir.
Hi ha de tot, però sí que és cert que mira, doncs des de joguines infantils, roba, algun joc de taula, diferents il·lusions dels nens, però moltes vegades són petites il·lusions, eh? No són regals en què hagis de fer molt esforç.
A les comarques de Barcelona, l'acció s'organitza en col·laboració amb 54 entitats, com ara Creu Roja, Càritas, Secretariat Gitano o Save the Children. La iniciativa beneficiaria a 5.805 infants. Per saber, té a veure amb el retorn social de l'empresa.
Pues encaixa molt bé, no?, amb tot aquest esperit de retorn a la societat, de la confiança, no?, que en fan els clients. Jo crec que està dins de l'ADN tots els empleats, no? I ja et dic, és una iniciativa que es porta realitzant doncs durant tot l'any i ara es concreta amb la recollida d'aquestes cartes, no?
Es mobilitzaran 400 entitats col·laboradores vinculades a la lluita contra la pobresa infantil, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de l'entitat. Des del 2018, la financera ha aconseguit complir els somnis de més de 70.000 nens i nenes.
I la primera cursa per infants amb mobilitat reduïda ja ha aconseguit completar el 50% de les inscripcions. Una seixantena de nens i joves participaran a la cursa, que se celebrarà aquest diumenge de 10 del matí a 3 de la tarda al Passeig Manresa. Pere Gallifa.
Durant tota la jornada hi haurà un bar solidari per col·laborar amb la cursa. Hi haurà xocolata desfeta, melindros, begudes i entrepans, i els diners recaptats es destinaran a alguna entitat social de la ciutat que treballa amb infants. Ara bé, el responsable de Sabadell Corre pels Nens i les Nenes, Toni Valverde, assegura que el principal objectiu és sensibilitzar sobre les necessitats d'aquests infants.
No només fer més parques, sinó fer més activitats, no?, per a aquests nens i nenes que puguin ser el que són, no?, part de la societat, ni més ni menys, i que tinguin les mateixes funcions que qualsevol nen o nena.
Els corredors s'enfrontaran a una pista de 60 metres de llargada, tot i que la distància es podrà adaptar a les necessitats de cada infant. Sortiran d'un en un, acompanyats de familiars i amics, amb cadires de rodes, crosses o caminadors.
Després també tenim nens que vindran que, a part de tenir el problema de mobilitat reduïda, doncs tenen altres problemes com la sensibilitat al soroll. Llavors tindrem que fer algunes curses en silenci, fent els aplausos sordos, que diuen,
sí.
I no fer res de xivarri. De moment ja tenim 4 o 5 nens i nenes així, amb aquest problema, i bueno, ja ho direm des de megafonia, o compartirem tot.
La de Sabadell serà la setena cursa adaptada de Catalunya.
I seguim parlant dels menuts de casa. Des d'avui, Sabadell compta amb un Consell de la Infància renovat. Des de les 6 de la tarda està en marxa aquesta sessió inaugural d'aquest òrgan municipal. En total, 125 infants dels 7 districtes de la ciutat en formaran part durant aquest curs, que ja posa sobre la taula les propostes treballades aquest últim trimestre de l'any 2021.
La primera sessió constitutiva serà celebrant a l'auditori de la Fundació Caixa Sabadell 1859 i ha de renovar fins a 75 membres dels 105 del Consell. Des del consistori informen que han rebut fins a 112 sol·licituds i que els candidats es van escollir per sorteig el passat 10 de novembre. Sònia Sada, regidora de Cicles de Vida, detalla el paper d'aquest Consell.
Aquest Consell, igual que qualsevol altre Consell de Ciutat, té un paper molt important, i tot allò i els objectius que treballen en les diferents comissions que traslladen a l'Ajuntament, nosaltres ens devem en aquests Consells, hem de fer el desplegament o hem de fer transmetre a les altres departaments que puguin estar implicats i donar resposta sempre.
Ara toca posar fil a l'agulla i agrupar-se en comissions per treballar diferents objectius. Sobre la taula hi ha, per exemple, la proposta d'urbanisme sobre un espai a la ciutat dedicat a la infància i l'adolescència, ja sigui en forma de mural, carrer o grafit. Per Sònia Sada, el Consell té dinàmiques pròpies fora dels partits.
Tenen molt clar quin és el seu paper, el seu rol dintre de la vida política de Sabadell. Aquí no hi ha una mirada cap a un partit o un altre, no. Això és necessitats que nosaltres tenim, com les traslladem i qui ens ha de respondre. I qui ha de respondre és l'Ajuntament, estigui qui estigui, de fet.
Sabadell compta amb aquest òrgan com a ciutat amiga de la infància atorgat per la UNESCO.
Avui també és notícia...
6 detinguts en una operació contra els delictes de furt i estafa bancària a Mollet del Vallès.
Els Mossos d'Esquadra van desarticular el passat 25 d'octubre la banda dedicada a robar força a vehicles per obtenir la documentació per després treure els diners o fer compres a diferents localitats catalanes. Els detinguts són 4 homes i 2 dones de nacionalitat portuguesa i espanyola que van aconseguir estafar a més d'una desena de víctimes i un botí de 100.000 euros.
El fòrum d'emprenedoria Cafè Aventures podrà seguir demà per streaming a partir de les 9 del matí.
El Centre d'Empreses Industrials de Can Roquet acollirà la novena edició d'aquest esdeveniment adreçat a impulsar projectes d'empreses i de persones emprenedores. Aquesta proposta, que vol donar suport a projectes innovadors amb potencial de creixement i base tecnològica, s'obre a companyies a un punt de néixer o a que tenen menys de 3 anys d'antiguitat. Començarà amb una roda de presentacions curtes de 15 idees seleccionades que opten el premi Millor Empresa i Millor Projecte Empresarial.
I a partir de demà, Fira Sabadell acull la segona edició del Saló Professional de l'Automoció, Autopro.
L'exposició, que s'allargarà fins al dia 27, va dirigida a professionals de les empreses i tallers per mostrar els últims productes i innovacions d'equips en el sector de l'automòbil. Les persones que visiten el saló podran enfortir relacions comercials amb proveïdors i comparar les característiques dels productes especialitzats presents a la fira.
Més exposicions, però d'un altre format, el Centre Cívic de Sant Oleguer acull Som Gent de Profit.
En total, es llencen 262.000 tones anuals d'aliments, uns 35 quilos per persona. Per això, l'exposició vol posar l'accent sobre el malbaratament fent formacions i educacions. A més, també es treballen tallers com Joguines Responsables a Sabadell, que aquest novembre s'ha iniciat amb la participació de 20 grups de 5è i 6è de primària. Es podrà visitar la setmana al Centre Cívic de Sant Oleguer i el del 29 de novembre al 17 de desembre al Centre Cívic de Torre Romeu.
I més consciència ecològica, unes 500 persones participen en tallers del Consorci de Residus del Vallès.
Hi ha programats més de 43 tallers de sensibilització en la Setmana Europea de Prevenció de Residus. A més, en centres educatius es faran 39 sessions d'activitats incloses al programa d'educació ambiental. Des del Consorci es proposa una activitat per aprofitar el residu tèxtil i que els assistents descobreixin curiositats sobre el consum de roba.
Lluís Coloma actua aquest divendres a la Cava Orpí presentant el seu 13è àlbum. Ja no sona. Piano Solo, el pianista sabadellenc, es presenta en un format nou sol davant del piano per interpretar algun dels clàssics del seu repertori, però també per anar més enllà, reversionant tòtems com Kate Jarrett o Duke Ellington en un dels treballs més lliures de la seva carrera.
Sí, és ben cert que Coloma és conegut sobretot pel blues i el boogie-woogie. Ell defineix que és un ingredient que ho lliga tot. A les seves paraules seria com el formatge a la pizza. Però demà passat, a la Cava Orpí, ens presenta un format més lliure amb el piano i un disc, el Piano Solo, en què ha explorat altres textures i colors. En declaracions del Cafè de la Ràdio, ell mateix explica la voluntat del seu últim treball.
La música que fem bàsicament és improvisada, aleshores sempre té aquesta cosa de que és única en aquell moment, no? És irrepetible, i aquesta és una mica la finalitat. De fet, el disc del Piano Sol aquest era una mica això, no? El fet d'estar allà davant del piano sol i fer els meus temes i a veure com es desenvolupava cada vegada que es toca, no? I aquesta és la gràcia, no? Sobretot l'experiència vital de la directa és el que realment agrada més.
Un Coloma que ha desvelat que està treballant en un macroprojecte discogràfic que inclourà quartets de vents, secció de metalls i el seu habitual trio. Serà un disc que es gravarà al desembre i veurà la llum al març en una gira de presentació per Europa i els Estats Units. Abans, però, passarà per aquesta Cava Orpí divendres a 8:45 del vespre per repassar els temes del seu últim disc acompanyat només del piano.
Temps ho portaves esperant. Per fi Xiaomi a Sabadell. Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. I ara som al Black Friday fins al 30 de novembre. I el dissabte a les 11 t'esperem amb música a Xiaomi Sabadell. Vine a la festa.
Bricomart Catalunya estrena Compra en línia. Pensat per als teus projectes de construcció i reforma, amb més de 20.000 productes en estoc al millor preu. Compra a bricomart.es on i quan vulguis i rep la comanda a la teva obra en 24 hores o recull-la al magatzem en només 2 hores. Més a prop de les teves obres. Bricomart.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat que Brussel·les ha confirmat que l'estat espanyol tindrà un creixement fort i sostingut en els pròxims anys i que les previsions de reducció del dèficit són correctes.
D'aquesta manera, Calviño ha donat a entendre que l'anàlisi que ha fet la Comissió Europea dels comptes estatal és favorable. Brussel·les ha avisat Espanya que inverteixi amb prudència per garantir la sostenibilitat de les finances públiques.
I el Parlament Europeu ha aprovat el pressupost comunitari del 2022 que fixa en 169.515 milions d'euros els compromisos i en 170.603 milions d'euros als pagaments.
Amb 550 vots a favor, 77 en contra i 62 abstencions, la cambra ha validat els comptes de la Unió, que fan a l'any que ve. La recuperació econòmica, la lluita contra el canvi climàtic i les transicions verdes i digitals són les principals prioritats.
I parlem també de política teutona. Els socialdemòcrates de l'SPD, els verds i els liberals de l'FPD han tancat un acord per formar un govern a Alemanya liderat per Olaf Scholz.
El pacte, que s'ha retardat per diferències en polítiques financeres i climàtiques, preveu que 5 ministeris estiguin en mans dels ecologistes, entre ells el d'Afers Exteriors, i 4 en mans dels liberals, entre ells un dels claus, el de Finances. L'acord per la formació del primer govern, posterior a l'era Angela Merkel, arriba després que els partits hagin negociat durant un mes i mig, primer amb discussions preliminars i després amb converses oficials, i gairebé 2 mesos després de les eleccions.
Esports.
Pedro Munitis dirigeix en aquests moments el seu primer entrenament al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Aquest migdia ha arribat la confirmació d'un secret a veus avançat des de dilluns a Ràdio Sabadell. El tècnic càntabre es converteix oficialment en el successor d'Antonio Hidalgo a la banqueta arlequinada.
Munitis, de 46 anys, acumula una experiència de 115 partits repartits entre els 4 equips entrenats anteriorment. Racing de Santander, amb qui va ser campió de grup a segona B, Ponferradina, UCAM Múrcia i Badajoz. La seva última aventura fa gairebé any i mig. Ara arriba amb la missió de reflotar l'actual situació del Sabadell, ara mateix en zona de descens. Recordem, Alfredo Gómez, periodista càntabre de Radio Meruelo, destaca algunes de les qualitats del de Santander.
Metódico en el trabajo, como lo era también en su época de futbolista, donde cuidaba todos los detalles. Al que le gusta que sus equipos sean protagonistas con el balón y muy, muy trabajador, cuidando todos los detalles.
El segon entrenador de Munitis, també com va avançar a Ràdio Sabadell, serà el sabadellenc Manolo Sánchez, exdefensa arlequinat a principis dels 90. Un cop retirat, va entrenar conjunts murcians com el Jumilla, el Moratalla o el mateix UCAM. Completarà l'estaf Jocelyn Juncker. Després de l'interinatge de Miqui Lladó, Munitis i el seu equip de treball tindran 2 sessions més a banda de la presa de contacte d'avui, abans del Sabadell-Andorra, amb el qual debutarà dissabte a les 7 de la tarda a la Nova Creu.
I encara un apunt més en clau arlequinada, perquè el femení segueix penúltima preferent després de la derrota contundent per 4-0 al camp de la penya blanc-blava La Roca. Ara les de Marc Gabriel reben el Cerdanyola, 7è classificat, però que ve de tombar per 1-0 al Terrassa, qui fins dissabte era líder del subgrup UB. El xiulet inicial serà diumenge a 11:45 del migdia a Olímpia. Encara en futbol, temporada perfecta la del juvenil A del Mercantil a preferent. Són els clars líders del seu grup, amb 9 victòries en 9 partits, en els quals han marcat 34 gols i només n'han encaixat 2. L'objectiu és, sens dubte, el retorn a Lliga Nacional. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda. L'equip entrenat per Marc Xalabarde s'ha sobreposat ràpidament al descens de la passada temporada i és el clar dominador del grup 3 de preferent. El lideren amb 6 punts d'avantatge sobre el segon classificat, un Sant Cugat que, precisament, va ser l'última víctima dels mercantilistes, que es van imposar per 0-2. Tot i aquest inici, Xalabarder avisa que la lliga és molt llarga.
O sigui, no ens enganyarem que guanyar els 9 partits que hem disputat ens diu que estem pel bon camí, no? I 6 punts doncs, ja és una distància considerable, però queden 21 partits encara, que són moltíssims, llavors, bueno, pot passar de tot, pot passar de tot.
El pròxim rival del mercantil serà l'AM, l'actual quart classificat, que visitarà Arraona Marinals aquest diumenge a les 4. Al mateix grup, el juvenil B del Sabadell és 7è amb 12 punts, mentre que en el grup 2, el líder és el C, amb 3 punts d'avantatge sobre Mollet i Badalona, i el mercantil B és quart per la cua. I ja per acabar, el Can Rull és el tercer classificat del grup 4.
I en vol Sabadell s'adherirà la promoció del Mundial Femení, que tindrà lloc de l'1 al 19 de desembre a Granollers. El pròxim dissabte, de 10 del matí a la 1 del migdia, hi ha programades una sèrie d'activitats a la plaça de l'Argup, al Parc Catalunya, sota el nom d'en vol al carrer.
Com ara, 3 partits de mini en vol, que programarà el Consell Esportiu a les 10, a les 11 i a les 12, activitats lúdiques com un circuit de coordinació i punteria, jocs cooperatius inflables i un stand amb informació d'aquest Mundial. Laura Reyes és la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell.
Donar-li un gran valor que comptem amb la col·laboració del Consell Esportiu de Sabadell i la Federació Catalana de Handball, la qual ens ofereix també una jornada de promoció de l'esport allà a la plaça de l'Argup aquell dia. I res, la intenció és obrir-ho a tota la ciutadania.
A la roda de premsa, Reyes ha estat acompanyada per representants de clubs d'handbol de la ciutat com l'Oar Gràcia o el Creu Alta Sabadell. També hi participarà dissabte el balonmano Pau Casals.
I ara mirem a Cistella. Els dos equips sabadellencs que participen a la Copa Catalunya de Bàsquet buscaran aquesta setmana sumar una victòria contra rivals directes, tot amb l'objectiu de sortir de la zona calenta de la classificació.
Després de la contundent victòria contra el Torreforta, el Natació Sabadell visita diumenge, a 7:45 del vespre, un altre rival directe com és el Pallejà. Els de Jonathan Ramírez tot just sumen 2 triomfs per les 3 dels del Baix Llobregat, amb la qual cosa, guanyant, els igualarien a la taula. Àlex Hernández, jugador del club, s'espera un partit igualat.
Bé, sens dubtes, jo crec que serà un tipus de partit bastant similar al que ens estem trobant aquest any a Copa, no? Que tampoc els ritmes són molt, molt, molt elevats, sí que tothom doncs, intenta ser bastant conservador amb possessions molt llargues, i sobretot doncs disminuir no, el nostre nombre de pilotes perdudes.
L'altre equip de la ciutat, el Bàsquet Pia, buscarà refer-se de l'ajustada derrota d'aquest passat cap de setmana. Visiten a un altre rival directe com és el Castellà, també amb l'objectiu d'empatar-los a la classificació. Toni Mesa, tècnic dels Escolapis, espera poder plantar cara als 40 minuts.
Espero un partit que serà emocionant durant els 40 minuts i l'únic que demano per part nostra és estar endollats als 40 minuts, sortir molt més agressius i marcar nosaltres el ritme defensiu. A partir d'aquí segur que tindrem un bon partit i trobarem la victòria si tenim la sort de tenir més encert.
El partit es disputarà a Castellà aquest diumenge a les 7.
Acabem amb 2 a punt ràpid. L'Estrelpool Natació Sabadell disputa en uns minuts el partit pel tercer i quart lloc de la Copa Catalunya de Waterpolo Femení.
Les de David Palma s'enfronten al Mediterrani en la primera cita domèstica després de passar ronda a l'Eurolliga. Recordem que el club es va quedar fora de la final d'aquesta Copa Catalunya després de perdre sobre la botzina contra el Mataró. A 2:15 arrenca aquest compromís a Can Llong i a 9:00 en el mateix escenari es decideix el campió entre l'equip mataroní i el Terrassa.
I a la tercera divisió de futbol sala, seriosos problemes pel Fractals Grup Arraona, que ja és penúltim del grup 1 empatat a punts amb el CUE.
Tot després de la quarta derrota consecutiva, aquest cop per 3-4 contra l'Arenys de Munt amb un gol visitant en els últims compassos del partit. El següent compromís serà dissabte a 7:45 del vespre a la pista d'Alcaldes, tercer classificat.
Marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Podeu continuar informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Bon vespre!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.